Dos quarts de set.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I els dijous ens agrada parlar d'esports nàutics, ens agrada fer una aproximació a una disciplina esportiva i molta atenció perquè avui ho farem en miniatura. Ivan Fernández.
Així és, avui parlem de petits velers d'un metre d'eslora dirigits per radiocontrol. Aquest tipus de regata s'inclou dins de la classe IOM, que traduït seria un metre internacional. Avui volem donar a conèixer als aficionats de la nàutica l'emoció i els coneixements bàsics de les competicions de vela, però a una escala menor, igualment d'apassionants, però, i que estan pujant en força a molts països.
Per això parlem amb el regatista i cap de flota del Club Marítim Cubelles, el senyor Jordi Ubac. Jordi, bona tarda i benvingut.
Hola, molt bona tarda.
Escolta, i molts associats, molta gent aquí, en el vostre cas, que us acompanya en aquesta afició?
Sí, a veure, això... Aquí a Catalunya tenim tota una associació que es diu IOM, de, com tu bé has dit, que vol dir International One Meter, és a dir, que fan un mètode d'eslora. Bueno, es diu IOMCAT, i el CAT és de Catalunya, òbviament. I aleshores, doncs, bueno, hi ha una centena d'associats de tota Catalunya, que som els que practiquem aquest esport a Catalunya. I després hi ha també l'Associació Nacional de tota Espanya, que engloba tota Espanya, que pues, té uns 400 associats per tota Espanya.
Es podria considerar la regata de la classe IOMCAT com un esport minoritari, tenint en compte que hi ha 100 persones?
Sí, a veure, dintre del que és... bueno, depèn de com ho hem definit, no? Vull dir, primer tindríem que definir la vela en general. Estem dintre de la vela, estem reconeguts per la Federació Catalana de la Vela com una classe i també estem reconeguts a la Real Federació Espanyola de Vela com una classe. Vull dir que realment estem reconeguts. Ara, no deixa de ser... Si la vela diem que és un deport minoritari o no, ja seria la primera pregunta. I dintre d'això, doncs, clar, el radiocontrol doncs, seria realment... minoritari, poc conegut, no? Tot i que, com tu bé has dit abans, a nivell mundial, no només europeu, especialment, no em diguis el perquè, però els països d'anglosaxona, és a dir, de parla anglosaxona, els americans, els australians, els neozelandesos, els inglesos, tenen unes flotes molt grans i allà està molt més estès que aquí a Espanya o a Catalunya. Però, bueno, déu-n'hi-do el soroll que fem comparat amb altres.
Escolta, i com és això de fer navegar un veler radiocontrol? Seria semblant a conduir un cotxe teledirigit o alguna cosa així?
Bueno, aquí el primer que hi ha que tindre clar és que el fet de que tu diguis radiocontrol, com que estem dintre, com he dit, de la Federació Catalana de la Vela, es considera vela. És a dir, el vaixell té dos mandos a distància, vale? Bàsicament, dos servos, que s'han dit tècnicament, que un fa que es moguin les veles, és a dir, es obren i es tanquen, i l'altre fa que es mogui el timó. És a dir, la navegació és absolutament amb el vent, igual que seria la vela lleugera normal de les competicions. Això és la gràcia que té, és a dir, no hi ha cap motor, no, el vaixell no va per motor, sinó que va pel vent. Si no hi ha vent, doncs, com qualsevol embarcació, no funciona, i això implica que l'estratègia i la tàctica, que és una part molt maca de la regata, que és el que té el ganxo de fer regates de vela, que tens que tenir en condició doncs, el vent que fa, la direcció del vent, la corrent que pugui haver, l'onada, encara que ho fem dintre de ports, que després en parlem, doncs, que realment l'onada afecta, és a dir, que tot el tema de navegació ho tens. La gran diferència, òbviament, és que amb una embarcació de vela lleugera tu vas dintre del vaixell, amb el qual doncs, tens una part d'esforç físic, per dir-ho d'una manera, i en el cas del radiocontrol, com que ho fas des de terra, diguéssim, des del pantalant, pues no tens, diguéssim, aquest esforç físic, no? Però, a més, tota l'estratègia, insisteixo, i nervi que té una regata, pues ho tens i encara més perquè va més ràpid.
Per tant, hem d'entendre que no és una joguina, és a dir, no estem parlant de jugar, sinó que estem parlant de competir.
Correcte, això a vegades, pues, clar, com que això ho fas en llocs que l'accés de les persones és totalment accessible, òbviament és públic, i fa maco veure-ho, molta gent per curiositat de mirar-ho. Perdó, si m'he constipat. I aleshores fa que molta gent s'aproximi a mirar-ho i que entenguin, que molta gent ens ho ha reconegut, de, ostres, clar, jo a vegades veig barcos que surten de la sorra i en parlen de regates, però clar, com que estan tan lluny al mar, realment no sé què fan, no? I allà veuen pues, que hi ha un circuit, per dir-ho així, amb boies, des que fa un recorregut, i que realment és tot una competició, no? Aleshores, efectivament, no és una joguina, no diré que sigui car, però no diré que tampoc és barato, i per tant, pues, no és allò per un nen. No, això la gent que ho practica, sincerament, és gent que o bé s'han enganxat molt perquè els agrada molt i ho combinen tants i tots amb, pues, que poden tindre un barc de vela lleugera, com és el meu cas, que jo també soc patinera de patir de vela i navego, i per tant és que tindre un component de que t'agradi navegar. No és purament radiocontrol sense més, no? És vela radiocontrol, no? I això fa, pues, com, bueno, contestant a la pregunta en concret, efectivament no és cap joguina, ni molt menys.
Escolta'm, per tant, s'ha de tenir uns coneixements, o no? Ho dic perquè, clar, regatista, hi ha una titulació quan vas amb un vaixell gran. En el vostre cas, suposo que és una qüestió d'aprenentatge.
Sí, a veure, el que realment és que sapiguer és navegar. És a dir, qualsevol senyor que ja navega o sap navegar, doncs, òbviament, en 2 minuts, vale, obro i tanco veles i faig servir el timó, pum, ja en sap, clar. Si no has navegat mai, doncs és com el primer que es posa dintre d'un barco, no? Si no entens el bon vent ni com tens que posar les veles, tens els mateixos problemes que si et posessin dintre d'una embarcació. Per tant, sí que tens que sapiguer navegar. La part més, anem a dir que això, que encara no es fa servir, però sempre ho pensem, seria un bon mètode d'ajuda a navegar, perquè sense estar dintre del barco, amb el que pugui, risc, entre cometes, que pugui ser això, tu entens com posar i com posar les veles gràcies a que estàs veient allà i amb el control.
Deies que competiu normalment amb zones portuàries, amb ports, per tant, en llocs on, bé, és un espai obert, si no en saps prou, se te'n va i se te'n va. Aquí no hi ha manera de fer-lo tornar.
Bueno, sí, en aquest cas extrem podria existir, però realment, clar, si no en saps, doncs vas cap endintre, si no saps donar la volta ni com posar les veles, doncs efectivament podries perdre el barco. Però bueno, el problema real de a bon fer, a bon practicar regates de radiocontrol classe IOM, realment és... seria dintre dels ports, però clar, dintre dels ports hi ha barcos que entren i surten, amb el qual pots molestar, que tenen que ser ports que tinguin una zona que ens permeti fer-ho, i també es pot practicar en un llac, tot i que el vent a vegades per les muntanyes no és prou net, però bueno, també es pot practicar en llacs, i l'afició que hi ha aquí a Catalunya és perquè realment tenim dos llocs ideals versus el resto d'Espanya, que és, un és el Canal Olímpic, que allà pues, fem regates i és un lloc ideal, i l'altre lloc ideal és, que per això hi ha tanta afició aquí en el Club Marítim Cubelles, és perquè en l'antic port que es diu Port de la Tèrmica o Port de Cubelles, el que ara s'han desmuntat la ximenea, per cert, pues allà aquell port mai ha estat, estava només per la tèrmica, no? per entrar de la tèrmica, amb la qual cosa ja no hi ha embarcacions, i aquell port ha quedat de l'Arsena, que tècnicament ha quedat que no hi ha ningú ni aquesta embarcació, i és un lloc paradisiac per practicar aquest esport. No? Nosaltres, des del Club Marítim Cubelles, tenim molts practicants, amb l'ajut de l'Ajuntament de Cubelles, que ens va apujar en el Club General de Pesca 100%, i amb aquesta nova activitat, com vam crear la secció, doncs ens apoya 100% perquè la Generalitat ens deixin fer les regates sense cap tipus de problema, perquè clar, el barco és totalment ecològic, no fa res més que des de, diguéssim, el pantalant, no?, la part de terra, doncs dirigir el barco i no fas cap tipus d'impacte mediambiental en absolut, en absolutament res, no?, que és ideal.
Jordi, tenint en compte els llocs on es pot practicar aquest esport, entenc que esteu una mica limitats, no?, en aquest sentit.
De llocs on pugui anar, vols dir, no?
Exacte.
Sí, a veure, té que ser sempre que algun port tingui afició, per exemple, el Club Nàutic Garraf, que té el port de Garraf, allà també hi ha afició, i aleshores, a vegades, els ports pues, adequen un petit espai per un dia d'una regata i ens ho fan fer. Però sí, efectivament, això està molt limitat de on tinguis la cultura o l'espai dintre d'algun port que et deixin fer això, no? I sempre organitzant alguna regata.
Hi ha molta afició al nostre país? Sou molts? O s'està donant
bueno,
a conèixer?
A Espanya, realment, hi ha un fenomen que, bueno, en total d'Espanya n'hi ha 300. Jo diria que les flotes més grans estan entre Catalunya, Almeria, en el Club de Mare de Maria, que és un port que és un lloc molt bo, també per això hi ha molta afició, i Alacant, però també hi ha al País Basc, amb un llac de Vitoria, a Galícia, a llacs de Madrid, vull dir, hi ha una gran afició, i també hi ha, en aquest cas és d'Almeria, hi ha un senyor que any rere any pues, queda entre els primers d'Europa, amb el qual està molt bé, que guanya algun campionat d'Europa, pensant que fa 2 o 3 anys va guanyar el campionat d'Europa, vull dir que hi ha afició i algun destaca per tindre nivell.
Deies, no és un esport econòmic, això és un sense
incèndios.
Bueno,
econòmic. No, el que jo vull entendre és que a vegades tots veiem pues, per Amazon o alguna cosa d'aquestes, Marco té de dirigido per 200 euros o 100 euros, no és això. A veure, la veritat és que un vaixell nou d'aquests, ja que tindrem en compte que aquests vaixells són internacionals, com la seva paraula diu, és a dir, que hi ha tota una associació internacional que diu com té que ser, què té que pesar, què té que medir, o sigui, està totalment legislat, i això vol dir que si te'n compres un de nou i competitiu, perquè portem 3 tipus de vela per poder canviar-los en funció del vent, doncs, bueno, se'n poden anar sobre uns 3.000 euros. El normal és que quan comences, doncs, bueno, la segona mà per 1.000 o 1.500, doncs, amb això hi ha proves, i d'aficionats i més amb regates, doncs, després ja vas a més. No?
Però 1.500 euros no té motor, això?
No.
Déu-n'hi-do, eh? És a dir, sí que és una... Saps el que vull dir? És una pasta, saps?
Sí, per això t'ho dic, vull dir, no és... No, home, un barco de vela lleugera, òbviament, val més diners,
home,
però
sí.
un patí de vela, jo que no faig patí de vela, clar, si comparem, 9 de trinca val 9.000 euros, no? Amb la qual cosa, pues aquí està. Bueno, la cosa que també és el mateix, per 3.500 o així, de segona mà també en trobes, no? Però vull dir, era només per destacar, no vull dir que la paraula sigui car, com almenys, però que perquè s'entengui que no és un joguet. Era per afiançar que no és un joguet, realment, és algo bastant més seriós.
Jordi, actualment s'està celebrant el Trofeu Tardor 2018. La primera regata es va celebrar el cap de setmana passat a Castelldefels i, per cert, el Club Marítim Cubelles va arrasar, eh? Va guanyar tothom.
Sí, efectivament. El teu company em va comentar qui era el favorit i la vaig saltar. Va guanyar Ramon Soler del Club Marítim Cubelles, que és un company elegant nostre, que la veritat és que habitualment està sempre a les primeres posicions, i efectivament, com que això és un esport federat, com he dit, de la faixa catalana de vela, tothom té que tindre la llicència federativa i té que córrer per algun club, no? I ara, actualment, la flota més gran que hi ha a Catalunya són navegants de Cubelles, que, com t'he dit, gràcies a la promoció des del Comitè de Cubelles que hem fet de tindre el lloc idíl·lic, doncs cada vegada tenim més aficionats, i, per tant, per això, en proporció que siguem més navegants de Cubelles, fa que estiguem en els primers llocs.
De fet, la segona regata se celebrarà a Cubelles, oi?
Sí, efectivament. La segona es farà a Cubelles el dia 7 d'octubre, concretament, diumenge 7 d'octubre, que, insisteixo, que si tothom es vol passar per allà està molt bé veure-ho. I, bueno, també la veritat és que a Cubelles doncs, anem agafant nivell perquè, com que tenim el lloc idíl·lic, doncs, habitualment cada cap de setmana entrenem, no? Vull dir que bé, dissabte, diumenge o ara els 2 dies, una cosa és competició, però també fem, diguéssim, regates d'entrenament, i com tota la vida, quan més practiques, més aprens, més en saps i més opcions tens de guanyar alguna cosa, no? Vull dir que realment és per això.
Espera, Jordi, no em pengis. Tinc al telèfon l'Òscar Marc, que és secretari de l'Associació Nacional de Vela de Radiocontrol. Òscar, bona tarda i benvingut.
Bona tarda, Josep. Bona tarda, Jordi.
Hola, Òscar.
Us coneixeu, no? Suposo que en aquest món...
Home, i tant.
Vale, doncs...
Sí, sí que ens coneixem, sí, amb el Jordi. El Jordi, des que s'ha incorporat a la flota, ens ha donat un canvi de rumb, ens va donar empenta gràcies al suport del Club de Cubelles i estem molt agraïts.
Escolta'm una cosa, Òscar, parlàvem, no?, que a Cubelles la cosa tira molt fort, ara ho explicava el Jordi, l'afició a la resta del país és un tant dispar, no? Hi ha llocs on també, llocs on no n'hi ha ningú, estem com arrencant amb aquesta història, no?
Home, sí, és a dir, fet, aquí a Catalunya, jo crec, no crec no, a Catalunya és on hi ha el major número de llicències i de participants, és també on tenim el calendari més farcit, més complet de regates de tot l'estat. També és veritat que hi ha regatistes puntuals a Múrcia, a València, per exemple, que són de nivell top 5 del món. Però, bueno, hi ha una mica de tot.
Escolteu, això es practica... És a dir, un regatista professional, és un tio que es dedica a fer, jo què sé, això, no? Doncs les regates, entrena, corre, s'està no sé quantes hores, s'ho estudia... Això també? És a dir, és una qüestió de... Vinga, quan surts de la feina, X dies a la setmana, me'n vaig i poso el barco al mar i vinga, i practico? O hi ha altres paràmetres?
Tot influeix. Jo fa molts anys vaig tenir un entrenador que em deia que quan més entreno, més sort tinc. Saps què vull dir? Però a part d'això, clar, és a dir, quanta més hores hi poses, quanta més temps et dediques al barco a tenir-lo a punt, a repassar els aparells, a repassar tota l'electrònica, que no tinguis cap problema amb cap vela, amb cap escota, amb cap servo, i tot això al final també s'entrena. I al final tot això fa que mica en mica, i dia a dia, i hora rere hora, i boia rere boia, pues navegues millor.
Jordi, què en penses? Jordi?
Digue'm.
Què en penses?
Ah, bueno, a veure, l'Òscar porta molt més temps que jo amb això, i bueno, jo el que penso en aquest poc temps és que, efectivament, si t'entrenes, que és el que, com et deia, tenim la sort de que jo soc covellenc, doncs estar allà i poder anar els caps de setmana, doncs al final, quan vas a les regates oficials, te'n dones compte que bueno, hi ha una part de sort, sempre hi ha una mica de sort, però que quan més has practicat, doncs més amunt estàs, no? Perquè vull dir, el morbo de la competició doncs, sempre hi és, no? Però bueno, efectivament, m'imagino que hi ha de tot, de gent que pot entrenar més o pot entrenar menys, però, sens dubte, a l'entrenar-te sempre és positiu si vols anar endavant.
Hi ha gent que segur que ens escolta i diu, home, a mi m'agradaria navegar, però no puc permetre-m'ho, perquè bueno, el lloc on jo visc o les meves circumstàncies personals no m'ho permeten. Amb el radiocontrol pot d'alguna manera tenir les emocions, és evident que no sobre el vaixell, no? Però sí les emocions de patronejar, d'estar, de la vela, de tombar, de s'hi abogar, de tot el que s'ha de fer en una regata?
Contestes tu o jo, Òscar?
Comença tu, va.
Va, vinga, Jordi.
Va, començo jo. Mira, jo que, com t'he dit, navego en l'actualitat encara amb patir de vela, et puc assegurar que, bueno, el que està dintre d'un barco a vegades m'ho mirava i dic, bueno, radiocontrol, i veus que això sembla una miqueta de passo que t'emboli, no? Que dius, hòstia, els barquitos i tal. Bueno, doncs quan em vaig a la piscina, que em van... Bueno, va ser com... Podria ser qualsevol persona, eh? Vull dir que no és difícil, sinó que estiguis per allà passejant, quan va passar a Covelles i vaig veure i em el van deixar provar i em dones compte de que l'emoció del concepte regata és més vibrant que quan vas dintre el barco, perquè tot passa molt ràpid. És a dir, la diferència amb el cas del patí de vela, que no té ni timó ni orsa, és una embarcació que és més lenta en quant a les maniobres. La gran diferència amb el radiocontrol, amb la gràcia, és que tot passa molt ràpid, es fan moltes regates en un sol dia i les sortides són estressants. Vull dir, hòstia, l'adrenalina se te'n va. Vull dir que realment de tranquil res, eh?
Va, Òscar.
No, jo tinc tota raó. És a dir, jo crec que la gran diferència que hi ha entre nosaltres i la vela convencional és que nosaltres no estem a dintre del barco. Però a nivell d'estrès, adrenalina, com diria el Jordi, de tensió, de nervis, tant o més, perquè a més és que, com diu Jordi, tot va molt més de pressa i a més a nosaltres amb un dia de regates normal, sense res d'altre món, tranquil·lament fent 12 regates, sense fer cap esforç. Se sobren dir 12 sortides, 12 arribades. Si cada regata són 3 voltes, pues, multiplica 12 regates per 3 barlovents. És a dir, tot és molt més.
Correcte. Vam perdre, o hem perdut una bona oportunitat de gaudir-ne aquest cap de setmana passat a Castelldefels, no? Hi ha les competicions a les quals feia referència ara l'Ivan, però fora d'aquest circuit, suposo que individualment cada club deu organitzar demostracions, curses, trobades. Ho dic perquè cal estar alerta, no? Perquè la gent pugui anar-ho comprovant.
La millor forma que si algú ens vol venir un dia a veure, inclús vol venir i si vol atrevir a agafar una emissora i portar un vaixell, és que vagin a la nostra pàgina web, que aprofito per dir-la, que és iom.cat, que vagi allà, que vagi al nostre fòrum, que de seguida algun company li donarà un cop de mà. Allà també trobarà el calendari de regates. I a part d'això, nosaltres, com deia abans el Jordi, tenim dos camps bases fonamentals, que són el Camp Olímpic de Castelldefels i el Cubelles, a la zona del port de la Tèrmica. I, a més, també fem regates el que és per la costa catalana, pels clubs catalans, com, per exemple, fem regates a Sant Feliu de Guíxols, fem regata a Palamós, fem regata a Roses, i també participem a la Setmana Catalana, que aquest any ha estat a Cambrils. No vam poder anar al final, però vull dir, també es movem pels clubs de la costa.
Com qualsevol altra categoria de vela, vosaltres us moveu participant a les activitats i a les propostes que ens surten. Suposo que això deu ser una afició, una bogeria, una mena d'addicció. Tots els dies enganxats nervos intercanviant informació, no? I que si aquesta vela, que si aquella altra, que si aquest cabo... Suposo que la terminologia és la mateixa.
Sí, Jordi. Exactament igual. És a dir, el primer que aprens és que, bueno, si com que ja saps navegar, doncs entens una mica com va el barco, però després te'n dones compte que els que en saben, com a l'Òscar, que és aquí, que és campió de Catalunya, l'Òscar no ho diu, però és campió de Catalunya, d'aquest any, gent que en sap molt com ell, te'n dones compte de que el trimatge del barco, el trimatge vol dir posar les veles a punt, obrir més, tancar més, els cabos, tot, és superimportant i és molt més important que en un barco de vela convencional, perquè amb un mil·límetre te'n dones compte que pues fa que el barco corri més o corri menys, amb el qual és molt, molt tècnic i el que tu creus és molt important. I això costa... Bueno, ells et van ensenyant quan t'aficiones, mica a mica vas aprenent tu, després ja prens les teves decisions, però és fonamental el trimatge del barco.
Mi fa molta gràcia, Òscar. Aquest migdia parlàvem, i ahir també ho fèiem, bé, arrel d'una situació que s'ha produït, que no, ara no importa, però en tot cas hi havia una imatge i em dius, no, més és que la imatge que s'ha posat són vaixells que no són cap nostre. I aquesta afirmació m'ha sobtat, és a dir, sou capaços hasta de reconèixer els vostres vaixells.
Sí, sí, no, jo, nosaltres estem en una regata i jo veig els barcos i sé que aquell és el barco del Jordi, sé que aquell és el barco de l'Ernest, sé que aquell és el barco de... Sí, sí, tots es coneixem els barcos. I inclús quan vas a fora a fer una regata, o sigui, te'n vas a... ara fa poc hi ha un company que ha anat al campionat de França i jo estic segur que també veia, deia, mira, pues aquell és aquest és l'altre. Sí, sí, ens reconeixem tots. També perquè, saps què passa? Tots també portem el mateix número de vela sempre, i això també ajuda a identificar ràpidament qui és qui a l'aigua. I a més, algú que també ajuda molt és que la majoria portem els vaixells de colors i amb pans, sí, per així identificar-los ràpidament a l'aigua, perquè a certa distància els números de la vela quasi que no es veuen, i molts cops reconeixen el barco abans pel color que no pel número de la vela.
Per tant, aquest no és un esport per curs de vista, per entendre'ns? És a dir...
home, no. La vista és important, sí, francament, és important. És important. Però, bueno, però també hi ha petits trucos per saber quin és el moment que has de virar quan arribes a la boia,
Sí?
Però sí, però no els direm ara, no?
Ah, bueno. Clar, per això és campió de Catalunya, el tio, perquè se'ls guarda tots. Bueno.
No et vol explicar com veu les boies, que jo no les veig.
Clar. Ara, Jordi, ara entens per què sempre guanya. Ja...
Clar, sempre ha de haver-hi alguna cosa.
Escolteu una cosa. Recordem la propera, aquest cap de setmana passat, Castelldefels, la propera gran trobada de l'IOM, on serà?
El 7 d'octubre a la Tèrmica de
Cubelles. Sí,
correcte. 7 d'octubre, diumenge 7 d'octubre, Tèrmica de Cubelles.
De 10 a 4 de la tarda.
Aquells, sí, que en tingueu curiositat, interès, que conegueu l'afició i vulgueu conèixer més, o que no en tingueu ni idea, però que hagueu sentit i que vulgueu tenir els primers coneixements, a la Tèrmica de Cubelles, de 10 a 4 de la tarda.
Sense por, sense vergonya, que vinguin, que els deixarem algun barco, deixarem fer alguna regateta perquè vegin el que és. I igual que a mi em va passar fa molts anys que algú em va deixar un barco i va ser dir... necessito... m'has de comprar un barco d'aquests. Ja en seguida.
Òscar, moltíssimes gràcies. Òscar Marc, secretari de l'Associació Nacional de Vela de Ràdio Control. Fins la propera i felicitats.
Gràcies, Josep.
Gràcies.
Adéu, Jordi.
Adéu, Òscar, una abraçada.
Gràcies, Jordi, també, per haver-nos acompanyat, que és membre del Club Marítim de Cubelles. És cap de flota del Club Marítim de Cubelles. Jordi, que vagi molt bé. Fins després.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu,
cuida't, a reveure. Doncs ja ho sabeu, si teniu curiositat, el 7 d'octubre és el dia en què podreu, segurament, i si voleu, fins i tot provar l'experiència. Abans d'acomiadar-nos, ens n'anem cap a un concurs que tenim plantejat i que ens porta de boig i que fa que tinguem l'atenció de saber finalment què se l'emportarà. No ho sabrem fins demà, però, Daniel, teníem un deute. M'havies de parlar d'anuncis.
Sí.
Eh que sí?
Exacte, eh? Ja deixem la part històrica, que hem parlat massa d'història, però perquè veieu que aquell encalamament realment té molta vida al darrere, eh? I que tant. Quan esteu per allà penseu que segles abans hi havia vida. Doncs, justament, ara fa res, un parell d'anys, l'any 2016 es va fer una campanya promocional de l'Agència Catalana de Turisme on es mostraven raconets de Catalunya arreu del món per promocionar i per vindre a descobrir casa nostra. I un dels punts que van escollir per promocionar va ser justament la platja de Sant Jordi d'Alfama i va ser gràcies al realitzador Sesgai que va fer doncs, un anunci molt familiar, s'ha de dir, amb la típica escena de bueno, anar a passar un dia en família a la platja i anunci que, per cert, si poseu la cala Sesgai al YouTube, trobareu de seguida, perquè doncs, es va fer molt viral, que el van veure també per televisió, el van veure a televisions estrangeres, el van veure fins i tot, crec que al metro de Londres, per tant, bueno, van traslladar la imatge de la platja de Sant Jordi del seu castell i d'un nen jugant a la sorra, de la família nedant i fent snorkel per la nostra costa, en fi, per tot el món. Doncs, són aquelles curiositats, no?
Sí, sí, no, no.
Bonics.
L'estic buscant, ja l'ho dic ara, aquest xoc epic sobre el podcast, perquè estic posant la cala a Sesgai. Escolteu, us queden 24 hores, espavileu-vos. alfarfm.cat o alfarfm a totes les xarxes socials. Ens envieu els missatges, les fotos i tot el que calgui. Daniel, demà en tornem a parlar, que vagi molt bé.
Més i millor, bona tarda.
A veure, fins demà.
El far.